Toc d'alerta del Consell d'Europa a la Generalitat perquè protegeixi presos i detinguts del risc de maltractaments. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
El Comitè Antitortura del Consell d'Europa, que vetlla pel compliment de la legalitat internacional, va visitar l'any passat diverses comissaries dels Mossos a Barcelona i 7 presons de tot el país i en va fer un informe. Ara conclou que es continua lligant els llits amb corretges, presos i menors detinguts per contenir-los i reclama a la Generalitat que actuï per evitar el risc de maltractament que comporten aquestes pràctiques. Marta Prat.
L'altra gran demanda que fa aquest organisme internacional té a veure amb les denúncies que van rebre dels mateixos presos i detinguts pels Mossos durant la visita, que van explicar haver rebut bufetades, cops de puny i cops de porra de la policia.
Aquesta fotografia que fa ara el Consell d'Europa del nostre sistema penitenciari policial, però no és nova. Brussel·les, Jordi Baró.
No és molt similar a la denúncia que va fer el 2020 i que ja havia fet amb anterioritat. Els experts del Comitè Antitortura del Consell d'Europa van fer una visita a comissaries i presons catalanes a finals de l'any passat i en surt un informe de 70 pàgines amb les mateixes demandes, que s'acabi amb el sistema de fixació mecànica i que hi hagi tolerància zero en els Mossos i els centres penitenciaris amb els maltractaments físics.
El govern espanyol tira pel dret i tramita per la via d'urgència el decret antiapagades que va tombar el Congrés. Quines mesures inclou ara a Madrid, Dani Sendeja?
Són mesures que no tenen rang de llei i que, per tant, no hauran de tornar al Congrés i les podrà aprovar el Consell de Ministres més endavant. Per una banda, són mesures de control i supervisió de la xarxa elèctrica per evitar una nova apagada i, de l'altra, mesures per augmentar la capacitat d'emmagatzemar energia renovable.
El president Salvador Illa ofereix Catalunya a les empreses de la Xina com la porta d'entrada a Europa i com a pont a Llatinoamèrica i al nord d'Àfrica.
I ho ha fet en una conferència a Xangai davant d'empresaris catalans i xinesos.
Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Una porta i un pont que se sostenen en una Catalunya amb estabilitat institucional i una economia dinàmica, ha dit el president de la Generalitat per seduir les empreses xineses amb la seva conferència a la capital econòmica del gegant asiàtic.
Més a prop, el BBVA respon al Sabadell i anuncia 36.000 milions d'euros en pagaments als accionistes el 2028. L'entitat basca ha avançat avui la publicació dels seus objectius pels pròxims 3 anys.
Uns números que, en cas que l'OPA prosperés, s'haurien de refer. El que sí que és un fet són els resultats històrics que ha obtingut aquest banc el primer semestre de l'any, 5.500 milions d'euros.
I Donald Trump envia el seu mediador, Steve Witkoff, a Gaza amb un doble objectiu i empès per l'anunci de diversos països disposats a reconèixer ara l'estat de Palestina. A Jerusalem, Jordi Brascó.
Witkoff vol comprovar de primera mà la situació humanitària sobre el terreny a Gaza. Està previst que visiti la franja per veure com funcionen els punts de distribució de menjar. Abans s'ha reunit amb Netanyahu. Vol pressionar-lo per a que acabi la guerra, ara que la comunitat internacional sembla estar reaccionant.
A casa nostra, a Torelló, a Osona, s'ha fet avui un minut de silenci per la mort violenta ahir d'una veïna de 80 anys a mans, suposadament, del seu fill. Torelló, Montse Poblet.
Podeu sentir, s'ha acabat el minut de silenci que uns 150 veïns de Torelló han fet per condemnar l'assassinat d'ahir. És el quart feminicidi d'aquest any a Catalunya. La consternació era evident en els rostres dels familiars i també dels veïns que els han volgut acompanyar.
I en la cultura? Catalunya migdia, reviurem el concert d'ahir al vespre de Kendrick Lamar i SZA a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars, Marcos García?
Anirem cap a Corea perquè juga el segon partit del Barça a la gira asiàtica. Saúl, Roger Bosà.
Al descans, el Barça guanya per 2-3. L'equip de Flick ha començat molt bé, però ha tret el peu de l'accelerador. Dos gols de Lamin Yamal, un de Lewandowski i el segon de Lamin just abans del descans, quan el Seúl havia empatat a 2.
Després de Koundé, el Barça pretén renovar Eric García i Frenkie de Jong. El Girona i l'Espanyol guanyen a la pretemporada i al Mundial de Singapur, pendents del tarragoní Carles Coll, competeix d'aquí a només 10 minuts i és el nedador català més destacat en aquesta segona part del Mundial.
I avui comença o recomença aquesta operació sortida de les vacances. Toni Fortesa, com tenim les carreteres? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment força tranquil·litat. Problemes de trànsit focalitzats ara mateix a les rondes de Barcelona. La litoral, retencions durant tot el matí, tot el migdia d'avui des de Sant Adrià fins la Ciutadella, direcció Llobregat, i en el direcció Besòs, el tram també molta congestió a tot el tros del port de Barcelona. I a la Ronda de Dalt, les obres de cobertura de la via a l'altura d'Horta, un dia més, estan provocant retencions en els dos sentits de la marxa. A la C58, direcció Barcelona, a l'altura de Ciutat Meridiana i Torrebró, trànsit lent i aturades. A l'AP7, al Vallès, a l'altura Barberà, igual. I a Girona, l'autovia de la C65, des de Quart, en direcció Cassà de la Selva, 2 quilòmetres de cua. Com dèiem, a la resta de la xarxa de carreteres, bastanta normalitat en aquest migdia de dijous.
I el temps?
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, Sara, bon dia.
Ens hem de preparar ara per més calor, no?
Doncs sí, comença a pujar, però sobretot la setmana entrant, a partir de dimarts i dimecres, s'intensificarà i encara tindrem una calor doncs suportable aquests dies, amb màximes en molts indrets al voltant dels 29, 30, 31, 32. Avui sí que es pot arribar als 34, 35, cap al Segrià, Ribera d'Ebre, aquesta tarda, però en general la calor continguda. I amb sol, sol a molts indrets, algunes nuvolades al terç nord del país, que poden deixar anar algun ruixat molt aïllat, per exemple, a comarques d'interior de Girona, extrem nord de les de Barcelona, cap al Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, algun ruixadet, però bé, poc important. I demà sí que a la tarda s'incrementa el risc de ruixats i tempestes a comarques de Girona, nord de Barcelona, i un bon grapat de les comarques del nord-est, bé, totes les de Girona, menys l'Alt Empordà, el Berguedà, també Lluçanès i Osona, estaran sota avís d'intensitat de precipitació, pot caure alguna tempesta localment forta i anar acompanyada de calamarsa o de pedra.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Un informe del Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa reclama a la Generalitat que deixi de lligar amb corretges al llit els interns de les presons com a mètode de contenció. També constata denúncies d'interns i de detinguts víctimes de suposats maltractaments i vexacions, com ara reconeixements mèdics amb les manilles posades. L'informe no és vinculant, però fa aquest retrat que fa anys que repeteix a casa nostra. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Nou avís del Consell d'Europa sobre abusos en comissaries i presons catalanes. És un informe del Comitè Antitortura de la institució amb seu a Estrasburg, fruit de la visita que els experts van fer a finals de l'any passat a comissaries dels Mossos d'Esquadra, la majoria a Barcelona, i 7 centres penitenciaris, entre els quals Brians, Lledoners, 4 Camins i 2 equipaments per joves. El Consell d'Europa insisteix en reclamacions que ja havia fet en ocasions anteriors, però que torna a denunciar que no s'han solucionat. Demana que es posi fi a l'ús de la fixació els llits amb corretges tant de presos com de joves detinguts. Argumenta que aquest mètode, per motius regimentals, continua sent problemàtic perquè comporta un risc de maltractament. Urgeix a que s'hi posi fi i que es busquin alternatives com cel·les folrades on se suavitzi l'impacte de reclusos agitats o violents. L'altra gran demanda de l'informe ve de les denúncies rebudes durant la visita per part de presos o detinguts pels Mossos que relaten haver patit bufetades, cops de puny i cops de porra. El Consell d'Europa també vol que es posi fi a la pràctica de fer exàmens mèdics a persones mentre estan emmanillades i en presència de policies i considera deficients les condicions materials de les cel·les de detenció dels Mossos pel que fa a manca de llum natural, ventilació i aigua.
Doncs bé, el Departament de Justícia sosté que és impossible deixar de fer aquestes contencions, sobretot en els casos que són per recomanació mèdica. Des de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans exigeixen que se segueixin les indicacions europees tant a les comissaries com a les presons. Maria Núria Rebella.
Segons dades del Departament de Salut, el 60% de la població penitenciària catalana té alguna malaltia mental o problemes associats a l'addicció de les drogues. Això, subratllen des del Departament de Justícia, fa que en els últims anys hagin augmentat les contencions mecàniques de salut. És a dir, quan el metge ordena lligar amb corretges al llit l'intern, sobretot perquè no s'autolesioni. La taxa pel que fa a les contencions regimentals es manté estable, segons Justícia, per bé que aquest any s'ha incrementat un 2,7% per cada 100 interns. Es tracta d'intervencions que es fan quan un intern està exaltat o violent i se'l trasllada al departament d'aïllament i se'l lliga al llit. El director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Iñaki Rivera, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, considera que el govern no està fent prou per assumir les recomanacions del Consell d'Europa.
Es fa l'advertència molt clara al govern català de l'apertura d'un procediment especial que consisteix en trencar, d'alguna manera, la confidencialitat en les converses amb el govern català i fer una declaració pública que acredite aquesta manca persistent, diu textualment, persistent de voluntat en el compliment de la legalitat internacional.
Des de la Secretaria de Mesures Penals es treballa amb les sales de desescalada, on poder calmar els interns per no fer tantes contencions mecàniques.
El govern espanyol tira pel dret i tramita per la via d'urgència part del decret antiapagades que va tombar el Congrés la setmana passada. Entre les mesures que es mantenen ara hi ha les que han de servir per reforçar la supervisió del sistema elèctric i per augmentar la capacitat d'emmagatzemar energia renovable. Madrid, Dani Sendeja.
Bon dia. Va ser l'última derrota parlamentària de Sánchez del curs.
Rezamos la votación. Queda derogado el Real Decreto Ley.
Podem i Junts afegien al PP i Vox per tombar el decret antiapagades. Ara, tal com va anunciar dilluns el president espanyol, el Ministeri per a la Transició Ecològica recupera una versió retallada del text perquè el pugui aprovar el Consell de Ministres sense passar pel Congrés i el tramita per la via d'urgència per escurçar terminis. S'han deixat fora reformes legals o beneficis fiscals i es posa el focus en mesures urgents per evitar noves apagades, com explicava a Ràdio Nacional de España, el secretario de Estado de Energía, Joan Groisart.
Está muy dirigido al cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sector eléctrico, pero también incorpora medidas muy importantes, por ejemplo, de almacenamiento energético. Hemos hecho un foco muy especial sobre almacenamiento en instalaciones de energía renovable existentes, es decir, aprovechando espacios que llamamos antropizados, que ya están ocupados por instalaciones.
El decret que s'ha publicat avui naix de les recomanacions del Comitè d'Experts de l'Apagada del 28 d'abril, entre altres mesures. Preveu que la Comissió dels Mercats i la Competència controla periòdicament el nivell de tensió de la xarxa i també encarrega a Red Elèctrica la modernització del sistema.
I avui tenim una de freda i una de calenta en l'economia catalana al segon trimestre de l'any. Pilar García.
Doncs sí, perquè l'economia catalana ha tingut un impuls. El segon trimestre ha crescut un 0,6% respecte de l'anterior, i això és el doble de l'increment dels primers tres mesos de l'any. Ara bé, en termes interanuals, en relació amb el segon trimestre de l'any passat, el creixement s'ha alentit. L'activitat econòmica ha augmentat un 2,8% i és la taxa més baixa des del tercer trimestre del 2023. Són dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT.
Per cert, que des de Xangai, el president de la Generalitat busca seduir les empreses xineses, defensant Catalunya com la porta d'entrada a Europa i com a pont també a Sud-amèrica i al nord d'Àfrica. Un missatge del president Illa davant d'una important representació avui empresarial d'aquesta ciutat classificada com una de les quatre aeroportuàries més grans del món. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
Una Catalunya amb estabilitat institucional, economia dinàmica, que Salvador Illa ha presentat a desenes de representants d'empreses xineses convidades a la conferència Catalunya Lidera, pronunciada pel president de la Generalitat aquí a Xangai, la capital econòmica de la República Popular. El sentim.
Podem oferir Catalunya com a porta d'entrada a Europa i com un pont per arribar als països americans i als països nord-africans amb una infraestructura logística molt important. El port de Barcelona, l'aeroport de Barcelona, que es millorarà amb una inversió de 3.200 milions d'euros en els pròxims anys, i una important xarxa acadèmica de 13 universitats.
Objectiu: seduir empreses de diversos sectors, comercial, financer, alimentació, farmacèutic, enginyeria, entre molts d'altres, també l'aeronàutic. El president de la Generalitat s'havia reunit abans amb la companyia aèria China Eastern, que obrirà al setembre amb almenys 4 freqüències setmanals un enllaç entre Xangai i Barcelona, el segon d'una línia aèria xinesa en aquesta ruta. Suport per a les empreses catalanes presents a la Xina i les que hi vulguin venir. La porta d'entrada a Europa, el pont a Llatinoamèrica i al Nord d'Àfrica, que ha presentat Illa, també és un dels extrems del corredor verd de mercaderies que s'ha de desenvolupar a partir de l'acord firmat avui amb el port de Xangai. És a dir, tot el recorregut des del lliurament de la mercaderia fins a destí és en neutralitat d'emissions de CO2.
I encara més anuncis econòmics, perquè el BBVA ha presentat ara un pla de futur de rècord per convèncer els accionistes del Sabadell que acceptar l'oferta de compra serà un bon negoci. 48.000 milions de beneficis fins al 2028 i 36.000 milions per distribuir entre els seus accionistes aquests 4 anys. Això sí, sense tenir en compte si prospera l'oferta. Si tira endavant, s'hauran de refer aquests números, eh, Pilar García?
Sí, però són xifres que ha volgut presentar l'entitat d'origen basc, uns guanys de 5.500 milions els primers 6 mesos i una revisió de beneficis i rendibilitat excepcionals per mostrar múscul per quan comenci al setembre el procés d'acceptació de l'oferta. Onur Genç, conseller delegat del BBVA, ha deixat clar que no millorarà l'OPA sobre el Sabadell i que, si no prospera, tal dia farà un any.
En aquest cas, deixeu-me ser molt clar. L'oferta és l'oferta. L'oferta és l'oferta. Ja ho hem dit moltes vegades abans. Si l'acord no es produeix malgrat tot això, no passa res. No passa res. Està bé igualment. Seguim endavant. Seguim endavant.
We move on.
Per cert, que el BBVA ha estat l'última gran entitat a presentar resultats i, sumats als de la resta, la banca espanyola ha guanyat, atenció, en el primer semestre més de 17.000 milions d'euros.
I és gairebé un 12% més que el mateix període de l'any passat. I conjuntament han pagat a Hisenda, el juny, per l'impost a la banca, 550 milions. I totes les entitats l'han recorregut després de liquidar-lo.
La resta de mortals del que estem pendents és a l'Euríbor, el principal indicador per revisar les hipoteques. Doncs bé, s'ha mantingut estable aquest mes de juliol, per tercer mes consecutiu, amb una mitjana del 2,08%, però està per sota de fa un any i lleugerament més baix també que fa 6 mesos. Així que els que hagin de revisar la hipoteca amb l'Euríbor de juliol notaran una disminució en la quota.
Serà d'uns 120 euros al mes si l'actualització és anual i d'uns 40 si és semestral. Segons el cap del Servei d'Estudis del BBVA, Miguel Cardoso, l'Euríbor es mantindrà en aquests nivells els pròxims mesos. És el més baix en 3 anys i això anima la compra d'habitatges.
Estamos previendo que el Euribor 12 meses pues más o menos se mantenga alrededor de los actuales niveles, 2,1, el 1,8. Ese atractivo en el coste de financiación está haciendo que el crecimiento de las hipotecas, del crédito hipotecario, esté siendo relativamente importante, alrededor del 30% en las nuevas operaciones.
Ara bé, hipoteques barates fa que el preu dels pisos tendeixi a pujar.
I encara una altra notícia econòmica, en aquest cas negativa. Catalunya ha perdut en una dècada més d'un de cada 10 comerços. En termes absoluts, són 11.000 establiments. Per contra, es dupliquen les compres per internet, fet que explica en part el tancament de petits botigues. Mireia Sala.
Sí, en els últims 10 anys el nombre de comerços s'ha reduït un 11,5%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La directora general de Comerç, Marta Engerri, adverteix que aquests tancaments no només afecten l'economia de proximitat, sinó que també redueixen la vida comunitària als barris.
Sempre m'agrada posar l'exemple dels forns de pa, però els forns de pa fan una feina d'aquella que no es veu, no? De la senyora Maria que baixa de casa seva i que potser amb la fornera o el forner serà l'única persona que parlarà durant aquell dia. Per això és tan necessari que des de l'urbanisme tinguem clar que hi ha un eix vertebrador que és el del comerç, que és el que després ens ajuda a crear aquesta cohesió social que tant necessitem.
En Gerri assenyala com a causes l'increment dels preus dels lloguers, la falta de relleu generacional i, sobretot, l'auge de les compres online, que s'han duplicat en els últims 5 anys. La Generalitat treballa per revitalitzar el petit comerç a través d'actuacions urbanístiques amb el Pla de Barris.
Catalunya migdia.
Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les marques AEG, LG, Dyson i Rumba. I televisor Samsung OLED de 65 polzades de 3.399 euros a 2.399. Són les ofertes límit. Del 31 de juliol al 3 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surt-hi guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Catalunya migdia.
Ara passen 3 minuts, un quart de 3, obrim el focus. El futur reconeixement de Palestina per part del Canadà està provocant les crítiques d'Israel i el xantatge també de Trump sobre un acord comercial. La guerra i l'agreujament de la crisi humanitària a Gaza està tensionant els lligams diplomàtics d'Israel amb Occident. El seu aliat als Estats Units mira de resoldre la situació pressionant Netanyahu, que també rep pressions dels sectors més ultres. Els palestins, mentrestant, reben bombes, que en les últimes 24 hores han fet ja més de 100 morts. morts, segons les autoritats. Anem sobre el terreny, Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Witkoff torna a Israel mig any després i ho fa amb dues missions. Una és comprovar de primera mà la situació sobre el terreny a Gaza. Està previst que visiti la franja per veure com funcionen els punts de distribució de menjar. L'altre objectiu és el de pressionar Israel perquè aturi la guerra. Per això s'ha reunit directament amb Benjamin Netanyahu. I és que el panorama internacional ha canviat radicalment aquesta setmana amb l'anunci per part de diversos països d'estar disposats a reconèixer l'estat palestí. L'últim, el Canadà.
El Canadà té la intenció de reconèixer l'estat de Palestina a la 80a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides al setembre del 2025. Aquesta intenció es basa en el compromís de les autoritats palestines en les reformes tan necessàries.
Fins i tot la sempre prudent Alemanya s'ha pronunciat en una línia similar. El seu ministre d'Exteriors, que aquesta tarda visita Israel, ha dit que el procés per a la solució dels dos estats no pot esperar més. Sobre el terreny, però, la diplomàcia poc importa. Continuen les morts diàries per fam, per trets i per bombes. I fora de la franja, els jueus d'ultradreta, liderats per Daniela Weiss, esperen el seu moment.
Els objectius que el govern diu que té, acabar amb Hamas i alliberar els hostatges, encara no s'han aconseguit. Per això vinc aquí, per demanar que fem una cosa molt senzilla, el que sempre ha practicat el sionisme, construir assentaments.
Settlements. Mentre els colons esperen la llum verda per colonitzar Gaza, els que són a Cisjordània han matat un altre palestí aquesta nit passada.
Doncs aquesta és la fotografia del que està passant a Gaza, a Ucraïna. Almenys 8 morts i més de 120 ferits avui a Kiev en un intens atac de Rússia sobre la capital. Moscou manté els bombardejos, malgrat la pressió internacional, inclosos els Estats Units, perquè accepti allà un alto al foc, Vicent Mifsud.
Aquesta matinada han llançat més de 300 drons i 8 míssils sobre territori ucraïnès, alguns dels quals han impactat en edificis residencials de la capital. Els bombers i serveis d'emergència continuen treballant d'entrar a la runa per localitzar possibles víctimes. L'alcalde de Kiev ha qualificat el bombardeig de crim de guerra. El president Volodymyr Zelensky ha demanat a la comunitat internacional més pressió i ha assegurat que cal un canvi de règim a Rússia perquè no sigui una amenaça per als seus veïns.
El front de guerra, mentrestant, Rússia anuncia un important avanç a Donetsk.
Asseguren que han pres el control de la ciutat de Chasiviar després de 16 mesos de combats. És un bastió important que obre camí cap a Kramatorsk, la principal ciutat de la zona en mans d'Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès nega les informacions russes, però Moscou ha difós un vídeo on es veuen militars amb una bandera russa enmig de la runa de la ciutat, que tenia 12.000 habitants abans de la guerra i ara està devastada.
I això també és destacat. En paral·lel a la guerra, avui hi ha hagut sessió d'urgència al Parlament d'Ucraïna per intentar acabar la pitjor crisi política que ha viscut fins ara Zelensky.
La Cambra ha aprovat una llei que restaura la independència de les agències anticorrupció una setmana després d'haver-los retallat les competències. La decisió havia provocat manifestacions massives contra el govern de Zelensky, a qui acusaven de voler protegir alguns dels seus col·laboradors investigats per corrupció. Diversos països europeus havien amenaçat Kiev de retallar les ajudes econòmiques.
A Torelló avui uns 150 veïns s'han concentrat per expressar el seu rebuig a la mort violenta d'una dona d'aquest municipi que tenia 80 anys. El crim va passar ahir. Els Mossos van detenir el fill de la víctima poc després de trobar el cos de la dona. Torelló, Montse Poblet.
Bon dia. 150 veïns de Torelló han condemnat l'assassinat d'ahir amb un minut de silenci a la plaça de la Vila, just quan tocaven les campanes, llàgrimes als ulls d'alguns familiars, abraçades, condols i consternació en tot el poble pel que va passar ahir a la tarda quan un home de 54 anys, que ja tenia un ordre d'allunyament de la seva mare, presumptament la va assassinar a casa seva. L'alcalde, Marcel Ortuño, expressava així el sentiment dels veïns i donava el condol a la família.
Hem convocat aquest minut de silenci per compartir amb comunitat la consternació que ens ha provocat doncs, aquesta mort violenta i per poder doncs, fer costat a la família i a l'entorn de la víctima. És tot el que puc dir en un moment com aquest.
Amb aquesta mort ja són 4 els feminicidis que hi ha hagut aquest any a Catalunya. Torelló ha decretat un dia de dol oficial i ha suspès els actes de festa major previstos per avui.
Obrim ara la plana política. Alberto Núñez Feijóo es compromet a derogar el finançament singular, si algun dia acaba veient la llum, i també la llei d'amnistia, si ell arriba a la Moncloa. El líder del Partit Popular ha fet avui balanç del curs polític i insisteix, el govern de Sánchez no té més recorregut i està en mans dels socis d'investidura convocar eleccions o no. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
De bieni a marc ha qualificat Núñez Feijóo els dos anys de govern de Pedro Sánchez. El líder dels populars està decidit a revertir la gestió de l'executiu espanyol i confia poder aturar les lleis que considera que van en contra de la igualtat dels ciutadans i de la unitat d'Espanya. I el finançament singular per a Catalunya encapçalarà la llista de les iniciatives del govern que Feijóo presentarà al setembre.
Por tanto, este planteamiento de privilegios absolutamente contradictorio con los principios básicos de lo que se denominaba izquierda. Hemos de pararlo. Yo no soy pesimista, creo que lo vamos a parar. Creo que lo vamos a parar.
A aquest govern li sobra legislatura i a Espanya li sobra aquest govern. Amb aquesta frase, Feijóo ha tornat a demanar la convocatòria d'eleccions i ha assenyalat directament els socis d'investidura com els responsables de mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa.
Si los socios van a pasar de ser encubridores a cómplices de la corrupción generalizada en España, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan se acabó.
Feijóo ha repassat els casos de suposada corrupció que envolten l'executiu, ha dit que el govern fa por, ha insistit que sense pressupostos no es pot governar i ha sentenciat que el sanchisme és masclisme.
Per cert, que encara parlant de les files del PP, ha dimitit el comissari del govern espanyol per la reconstrucció després de la Dana, arran de la polèmica pels seus estudis i per la veracitat del seu títol universitari. Dimarts la Fiscalia va obrir-li una investigació per aclarir les acreditacions pel seu accés com a funcionari a la Diputació de València als anys 80. Josep Maria Àngel parla d'atac injustificat i defensa la seva honorabilitat. La seva substituta serà ara Zulima Pérez, que actualment assessora la secretària d'Estat de Política Territorial. I ara hem de parlar d'incendis importants que estan afectant la península Ibèrica en el seu conjunt. Dos cremen a l'estat espanyol, Àvila i a Càceres, i la resta, més de 50 a Portugal, on preocupen especialment els del nord, que estan propers a la frontera amb Galícia. Pel que fa als Àvila i Càceres, continuen actius i encara sense perimetrar, Purificació Barceló.
Sí, el d'Àvila ocupa un perímetre de més de 25 quilòmetres i ha cremat unes 2.000 hectàrees i els bombers treballen per poder-lo encerclar i estabilitzar-lo. La situació és una mica més optimista que ahir, perquè la nit ha estat favorable, però el director tècnic d'extinció, Ángel Iglesias, advertia que encara està descontrolat en tres punts diferents.
Ahora mismo, frente de llama activa ahí en tres puntos. Eso no permite generar un cambio en el estado del incendio. El siguiente paso sería estabilizar el incendio, y no lo damos todavía por estabilizado. Hasta que no tengamos una línea perimetral completa en todo el perímetro del incendio de seguridad, no lo vamos a dar por estabilizado.
Pel que fa al de Càceres, els bombers han aconseguit consolidar el 70% del perímetre i part dels evacuats han pogut tornar a casa. A més, les condicions meteorològiques fan ser optimistes sobre la possibilitat d'estabilitzar el foc durant el dia d'avui.
És més complicada encara la situació a Portugal,
Hi ha actius una cinquantena d'incendis contra els quals treballen uns 3.500 bombers. Preocupen sobretot els focs de Ponte da Barca, prop d'una reserva natural, i Arouca, també al nord. Aquest últim ja ha cremat més de 4.600 hectàrees i ha deixat un paisatge desolador, però els bombers esperen poder-lo perimetrar les pròximes hores.
I a casa nostra els socorristes reclamen una regulació sobre el salvament marítim davant l'augment de persones mortes a les platges catalanes. Aquest estiu 16 persones han mort ofegades, una cada 3 dies de mitjana. L'any passat es van registrar 11 víctimes mortals durant el mateix període a Mar Riera.
L'especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme Ramsés Martí assegura que les platges es vigilen com fa 25 anys i cal un marc legal que unifiqui criteris i doni més autoritat als socorristes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
El socorrista de l'Estartit vesteix totalment diferent del de Tarragona, els protocols són diferents, les banderes són diferents, mantenim els tres colors, sí, però sí que pots trobar-te banderes diferents per altres coses. El socorrista aquí no té cap tipus d'autoritat, té més autoritat el controlador per químetres que no un socorrista aquàtic. Ens trobem en una situació kafkiana.
I és que no hi ha cap norma estatal o de la Generalitat que ho reguli i les competències són municipals. Justament demà, els socorristes de Barcelona comencen una vaga indefinida per reclamar millores laborals. Eric Nieva, socorrista i delegat d'Acció Sindical de la CGT, la capital catalana, explica a Catalunya Ràdio les principals reivindicacions.
Per què l'Ajuntament només es considera serveis essencials quan fem vaga? Però després, si som un servei essencial, perquè estem convivint amb rates, perquè tenim el salari congelat des de fa 10 anys, perquè hi ha una falta de personal que, evidentment, és a causa d'una temporada tan curta, etc, etc, etc.
Actualment hi ha prop d'un centenar de socorristes a Barcelona que depenen de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que presta el servei de platges a la capital catalana.
A Lleida preocupa la participació de menors en actes incívics i delictius, com ara l'onada d'incendis de mobiliari urbà dels darrers dies. De fet, aquesta matinada passada ha estat la tercera consecutiva amb aquest tipus de focs que han cremat, sobretot, contenidors en diversos carrers del centre de la ciutat. Anem a Lleida ara, Estela Busoms.
Al voltant de les 3 de la matinada, en menys de mitja hora, els bombers han actuat en 3 carrers del barri de la Universitat i del centre històric, on en total han cremat 6 contenidors. Uns episodis que s'han repetit per tercera nit consecutiva i que se sumen a un cas similar la setmana passada. La Guàrdia Urbana ho investiga i té identificats alguns dels possibles piròmens, almenys un adult i també diversos menors d'edat. De moment, es busquen més proves per poder actuar contra aquestes persones. Fèlix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
És veritat que tenim identificacions fetes, amb el cas de la setmana passada, un major d'edat i també menors inimputables. És la realitat, sembla, en la que ens estem trobant, no? A partir d'aquí, plans de treball amb entorns familiars, mediació, treballs de caràcter sociocomunitari per fer-los veure que això no és una broma.
L'alcalde ha lamentat, a més, que també hi ha menors implicats en robatoris a l'interior de vehicles, l'única tipologia de delictes contra el patrimoni que va créixer el primer semestre d'aquest any a Lleida.
I a les comarques de Girona, la xarxa de plataformes d'usuaris del tren suposa el trasllat de l'estació de la ciutat de Figueres al municipi de Vilafant, on hi ha l'estació de l'AVE. Creuen que aquesta decisió de les administracions perjudica els serveis ferroviaris de proximitat i suposa també una despesa innecessària per resoldre un problema urbanístic. Girona, Maria Rovira.
9 plataformes d'usuaris de tren han signat un manifest en què alerten que la decisió del Ministeri de Transports, Adif, la Generalitat i l'Ajuntament de traslladar l'estació de Figueres perjudica no només la mobilitat, sinó tot el servei, i sobretot en un context marcat per greus problemes a la xarxa ferroviària. Ho ha explicat en aquesta emissora Pep Gou, portaveu de la plataforma Defensem el Tren de l'Empordà.
Amb una decisió com aquesta, que allunya el tren de la majoria de la població, per transport públic perd competitivitat i ells perden tota credibilitat. A més, hi ha un altre problema que es va repetint contínuament a tot Catalunya i és el fet que presenten unes inversions que van a resoldre problemes urbanístics com si fossin inversions ferroviàries.
El document posen d'exemple el precedent de Salou, on diuen el canvi de l'estació del centre del municipi va suposar la pèrdua de 300.000 usuaris del tren. A més, es queixen que en el cas concret de Figueres no s'han tingut en compte alternatives que podrien mantenir l'estació a la ciutat com fins ara.
Un minut de publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Em plou a dins, de Judit Nederman i Pau Figueres.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya migdia.
...48.000 fans han vibrat aquesta nit passada amb el concert de Kendrick Lamar i SZA a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Dues de les principals figures de hip-hop mundial han compartit escenari en un concert amb una posada en escena espectacular que ha seguit en Marc Ruiz.
Kendrick Lamar ha aparegut a l'escenari dins del seu Buick GNX de 1987, un cotxe de l'any que ell va néixer i amb el que s'identifica, a l'arrencada d'àcid, foc i visceralitat llançada des de la metralladora vocal que és el vers accelerat de Kendrick Lamar, l'ha substituït la tendresa de SZA en una narrativa ben trenada, on Lamar parlava del seu odi cap a Drake amb eufòria o ressaltava les seves contradiccions a Reincarnated i incendiava l'escenari i el públic amb himnes com TV Off. All Right o Man at the Garden, si se contraatacava amb bellesa, cobria d'heure el Buick GNX que hi havia al centre de l'escenari, de flors les pantalles i de fluïdesa les coreografies, després de nou actes on s'anaven alternant i de cançons com Kill Bill, Doves in the Wind, Love o N95 i Not Like Us, la cançó que va acabar per cau amb la baralla musical entre Lamar i Drake, un duet entre SZA i Kendrick Lamar, ha servit per condensar el tsunami de ritme, crítica, sensualitat i reivindicació de la negritud que ha omplert l'estadi olímpic.
Torna al cinema Les males bèsties.
Things sure have changed. Not everyone believes it, but the bad guys went good. And we cannot...
Els personatges de la saga literària que triomfa entre els lectors infantils. Divendres s'estrena la segona part, que narra com els animals protagonistes, aquesta banda de lladres d'alta volada, intenta reinserir-se a la societat. El director ha declarat a Catalunya Ràdio que està convençut que és millor que la primera. Marc Garriga.
El risc que corren les seqüeles és sempre assolir el nivell dels films originals. A favor de Los tipos malos 2, ja que al darrere trobem el mateix equip de la primera part, comandat per Pierre Perifel.
Hi ha més comèdia, segur. Hem intentat, per sobre de tot, mantenir el mateix to, que està barrejat a sofisticació i estupidesa. Per tant, hi ha molts acudits i molta comèdia, com en la primera, però amb un aroma d'aventura a escala mundial. En definitiva, es nota que hem volgut anar més enllà pel que fa a l'aspecte i l'estil.
Si en la primera part la banda es redimia d'anys dedicats al crim, ara volen completar la seva reinserció i no els serà gens fàcil.
Per mi el tema principal o el missatge principal és que està bé dubtar sobre les decisions que has pres, però no oblidis que sempre hi ha esperança i que en algun moment veuràs que ha valgut la pena.
En aquesta segona part, una altra banda formada per noies els vol seduir per tornar a delinquir i hauran de demostrar la seva força de voluntat. El film s'inspira en cintes d'acció com Fast and Furious i Missió Impossible i també com Gravity per les escenes a l'espai. És, en definitiva, una pel·lícula d'aventures boges i trepidants molt divertida.
La capella gitana de la presó Model de Barcelona va recuperant l'estat inicial. Després d'un procés de restauració de 6 mesos, ara ja s'hi poden veure elements que han estat anys amagats sota capes de pintura. Barcelona, Valèria Obereda.
S'han utilitzat fins i tot tècniques de nanotecnologia i un treball molt delicat per anar eliminant capes i capes de pintura i trobar el treball que Helios Gómez va fer quan va estar pres als anys 50. Mireia Mestre, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, destaca una de les curiositats que han trobat.
Aquestes estrelletes que hi han, quan es va analitzar, es va veure que era paper de plata i això procedia dels envoltoris de les xocolatines que els familiars portaven als presos, que ell guardava per poder decorar aquest sostre. És un collage amb paper de xocolatina, de paper de plata.
És una capella situada a la Galeria 4, al costat de les cel·les dels condemnats a mort. El fill del pintor, Gabriel Gómez, parla de l'obra i la intenció del seu pare.
Ell feia un homenatge sobre la seva ètnia, que, com sabeu, doncs, han estat perseguits injustament. Però la comunitat gitana ha portat moltes coses a la societat.
El treball de recuperació de les pintures continuarà fins l'any que ve i després, a finals del 26 o principis del 27, ja s'obrirà al públic.
L'edifici del Parlament d'Escòcia d'Edimburg dedica ara una exposició al seu arquitecte, el català Enric Miralles, que el va dissenyar poc abans de morir, l'any 2000. La mostra exhibeix els materials més artístics del procés de creació del projecte. Òscar Callau.
La idea de Miralles va ser fugir del monumentalisme i convertir els diferents mòduls d'acer i fusta de l'edifici en un símbol poètic del paisatge, la gent i la cultura de la nació escocesa. L'arquitecta Benedetta Taliabue, esposa, sòcia de Miralles a l'estudi EMBT de Barcelona i coautora del projecte, ha explicat a Catalunya Ràdio des d'Edimburg que l'edifici manté la vigència després de 25 anys i assegura que també seria funcional en una eventual Escòcia independent.
És un parlament guapíssim i sobretot és un orgull perquè hi ha molta gent que l'usa amb una part pública molt important. El manteniment de l'edifici és esplèndid, com si fos el primer dia. I podria servir per una nació independent? Totalment. Seria totalment funcional i tampoc tindrem que fer grans canvis.
La mostra es pot visitar al mateix edifici del Parlament fins al 30 d'octubre.
Catalunya migdia.
I ara sí, ja som en temps d'esports. Marcos García, avui molt pendents al Barça, eh?
Molt. Passa poques vegades que a aquesta hora tinguem partit en joc. Doncs avui és d'aquells dies que sí que ens passa. Per tant, sense perdre ni un segon més, anem cap a Corea del Sud. I és que el Barça juga aquesta hora el primer partit de la segona part de la gira asiàtica, és a dir, la part de Corea del Sud. Anem-hi, doncs. Seúl, World Cup Stadium. Roger Arbusà, bon dia.
Bon dia, ara mateix, el 27 de la segona. El Barça guanya per 2-4. Ara mateix, pausa d'hidratació, perquè, ja ho sabeu, fa molta calor, humitat del 70%. Els jugadors estan cansats en aquesta segona meitat. Avui Flick també ha fet 2-11. 2 gols de Lamine Yamal, l'altre de Lewandowski, i el quart, l'últim, ha estat de Christensen. Ara la segona part, com dèiem, Flick ha canviat l'11. La primera han jugat Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Valde, De Jong, Pedri i Olmo al mig del camp, i Lamine, Lewandowski i Rafinha al davant. En aquesta segona meitat juga Stens de la porteria, Héctor Ford, Christensen, Gerard Martín de central i Jofre Torrents a lateral esquerra, enmig del camp amb Caçador, Gavi i Fermín, al davant Bardaggi, Ferran i Rashford.
Fins ara, Roger, què t'està semblant? El Barça es nota molt les condicions adverses del temps, veus l'equip fluid, com què t'està semblant?
Sí, es nota el cansament, el que dèiem, fa molta calor, es nota el cansament ja en aquesta segona part, tot i que l'equip és nou, l'11 és nou, compte que la té Ferran, davant del porter es frena el davanter del Barça, el xuta amb la dreta i el gol. El cinquè gol del Barça el fa Ferran Torres, s'ha frenat davant un defensa del Seúl, i ha definit amb la cama dreta el pal curt de la porteria del Seúl, fa el cinquè al Barça, Seúl 2, Barça 5, i com dèiem, es nota el cansament, es nota la calor. El Barça ha començat molt bé a la primera part, ha arrencat amb molta electricitat, és veritat que després s'ha diluït, han encaixat 2 gols abans del descans, sort que Lamine Yamal, sort pels interessos del Barça, sort que el davanter del Barça ha fet el gol abans del descans, ha fet el 2-3, i ara ja tot va rodat en aquesta segona meitat, com dèiem, 28 de la segona, Seúl 2, Barça 5.
Si haguessis d'enfocar en algú, et quedaries amb detalls puntuals de Lamine, que en el fons són els que ens té acostumats, és el que més t'ha agradat fins ara?
Sí, avui amb Lamine. Avui el protagonista ha estat Lamine Yamal amb aquests 2 gols, amb detalls de qualitat, que també els van veure contra el Vissel Kobe diumenge passat, però és que ha fet 2 gols, se l'ha vist molt còmode, ho ha tingut molt fàcil, Lamine Yamal des de l'extrem dret. No estem veient tan fi, per exemple, avui a Bardaggi, que ha perdut una pilota que hagués pogut suposar un gol del Seúl. Rashford, de moment, ho està intentant, ha fet 2 xuts que ha aturat bé el porter del Seúl, però per mi, avui, de moment, el millor, Lamine Yamal.
Aquest partit el Roger l'està seguint in situ, és als nostres ulls, allà a Seúl, al World Cup Stadium. Qui vulgui seguir-lo des de casa, des de Catalunya, a través de YouTube, el YouTube oficial del Futbol Club Barcelona. Per cert, el club ens ha comunicat fa una estoneta que més de 2 milions, en concret 2,1 milions de persones s'han connectat a l'streaming. És una dada del descans, seria com el minut d'or d'aquesta retransmissió fins ara. Per tant, Roger, anem seguint amb tu, ens hi quedarem tota l'estona mentre estigui en joc el partit, en el programa, però mentre tant deixa'm comentar amb tu alguna coseta que està passant aquí a Seúl, perquè avui heu incorporat una persona més a l'expedició del Barça.
Sí, Deco, el director de futbol que s'ha incorporat aquí a la gira de Corea del Sud, ha arribat aquest matí a l'hotel de concentració de l'equip, on l'han rebut al hall de l'hotel el president Joan Laporta, també a la comissió esportiva, també a alguns directius, i Deco, que és aquí a l'estadi mundialista de Seúl, ara a la llotja veient aquest partit. Deco té feina també aquí a Corea del Sud, ha de parlar per exemple amb De Jong, perquè sabem que la seva renovació està encaminada, està encarrilada, però falta que De Jong els hi comuniqui al club qui és ara el seu representant, perquè ha deixat el que tenia fins ara, Ali Dursun. Per tant, el club ara està a l'espera que el neerlandès els hi comuniqui si té un interlocutor per tal d'avançar en aquesta renovació. I una altra renovació que també està encaminada és la d'Eric García, que serà un fet i que en els pròxims dies es farà oficial. En el moment en què el Barça fa el 6è, gol de Gavi amb la cama esquerra, xut creuat al pal llarg de la porteria del Seúl, fa el 6è el Barça, gol de Gavi, 31 de la segona meitat a Seúl, Seúl 2, Barça 6.
Això t'anava a preguntar, eh? No sabia si els seguidors coreans estaven celebrant les possibles renovacions als jugadors que anaves comentant, però no, és el sisè gol de Gavi. Roger, el Barça, a banda de fer aquesta pretemporada a Corea, també està aprofitant per obrir veta d'algun possible negoci, d'alguna possible entrada de diners que parlava avui al Tot Costa.
Sí, el club busca diners d'on sigui. Ja saps que Laporta ja va dir que havien d'agafar la maleta i marxar fora a buscar inversions, i això és el que està fent. Ara parlarem del contracte que es va fer oficial ahir amb el Congo, però també sabem, i ho vam explicar ahir al Tot Costa, com deies, que el Barça treballa també amb un acord aquí a Corea del Sud, amb les Barça Academy, aquestes escoles del Barça que estan molt presents arreu del món. Resulta que aquí a Corea del Sud el Barça no hi té cap Barça Academy i que li agradaria implementar-ne una, i això seria una font de diners. Hi ha hagut reunions en els últims dies, és un projecte que està en marxa, que no està ni molt menys tancat, però sí que el Barça ho té molt present perquè, com dèiem, ha de treure diners d'on sigui.
I el que s'hi hem pogut confirmar ja de manera oficial les darreres hores és això que comentaves del patrocini del Congo. Explica'ns així breument en què consisteix.
Mira, l'important és que el Barça en rebrà 40 milions en 4 temporades. Serà un patrocini de la República Democràtica del Congo que el Barça portarà a darrere les samarretes d'entrenament, això de tots els equips professionals. 40 milions per 4 temporades, i el que sabem també és que el Barça ja n'ha ingressat 10, que ja té els 10 milions a la caixa, 10 milions que ha ingressat ja corresponents a aquesta temporada.
No marxis, ens anirem quedant amb tu tota aquesta estona, tots aquests 14 minuts que encara tenim d'esports, que pràcticament seran els mateixos que li queden al partit. Anirem connectant doncs amb tu. Per cert, està Flick donant força bol als joves, no?, com aquests dies.
Sí, sí, sí. Mira, ara juga Jofre Torrent, juga també Héctor Fort, que no va jugar diumenge passat, juga Bardaggi, i ara crec que ha entrat, si no m'equivoco, Guille Fernández, sí, també, que no va jugar diumenge passat contra el Vissel Kobe. Un 11 titular a la primera part, i en canvi ara un 11, diríem, més de reserves en aquesta segona meitat. Per exemple, ara ha marxat Bardaggi, com dèiem, i ha entrat Toni Fernández. Aquí Flick no li va donar cap minut diumenge passat.
Com ho deixem, això, Roger?
Doncs mira, ara mateix som al 33 de la segona, el Barça goleja, golejada plàcida aquí a Seúl, Seúl 2, Barça 6.
Doncs ho deia el Roger, a la gira asiàtica Hansi Flick està donant moltes oportunitats als joves, Cochen, Dro, Guille Fernández, Toni Fernández, Jofre Torrents. N'hem parlat al Tot Costa, ho vam fer ahir amb Albert Sánchez, fins fa uns mesos tècnic del Barça Atlètic. Repassa l'èxit de la fornada 2007 amb els Bernal, Cubarsí, i també de la fornada següent, el 2008.
Jo a Dro sí que el vaig tenir tota la pretemporada passada, va fer tota la pretemporada amb mi, crec que és un jugador diferent. És un jugador diferent i se'l veu, aquest any ha jugat molt amb el juvenil B. És un jugador perfil Barça total, és un jugador molt diferent. Toni també crec que té una cosa molt bona, que és que sense ser un davanter té molt gol, és un jugador que té molt gol.
En aquesta entrevista al Tot Costa, Albert Sánchez també destacava la fluïdesa de la relació amb Flick en el temps que ell va ser entrenador del Barça Atlètic. Deia que a través del propi Flick directament o mitjançant Bojan Kerkic, la feina es feia molt bé, molt àgil, tant quan un jugador pujava com quan un jugador baixava de categoria. Ja sabeu, Albert Sánchez ara és el nou tècnic del Dunkerque. Seguim amb un ull posat a Seúl, sens dubte, però acostem-nos cap a casa, perquè el Girona acaba de presentar el segon jugador en dos dies. L'última ha estat una de les revelacions a segona la temporada passada. És un lateral ofensiu, busca tornar a ser revelació per segon any consecutiu. Anoteu aquest nom, Hugo Rincón, i també el de l'Ernest Macià.
Sí, si vols, però no tot tu, només. L'important és el de Rincón, que és un lateral dret que alinearà molt bé el Girona perquè és llarg, és un perfil que ell mateix ha reconegut que el Girona doncs necessitava perquè no abunda. Ell diu que s'ha de centrar evidentment en l'aspecte defensiu perquè sobretot és un defensa, però és un jugador en projecció. Va marcar 3 gols la temporada passada segona amb el Mirandés, que va ser una de les revelacions, sens dubte, de la temporada. 3 gols, 5 assistències, i ha confessat que li agrada molt atacar, però que té clar això, que ha tingut ja converses doncs, amb Càrcel i amb el seu nou entrenador, I bàsicament Mitchell això el que li demana és que no perdi aquesta vocació atacant, però que se centri també en fer bé els bàsics.
Venimos de una temporada muy buena en el Mirandés y tal, y hemos tenido bastantes opciones y tal, pero yo cuando me llegó el interés del Girona, que fue muy, muy, muy buen interés y de verdad confiaban en mí, no lo dudé y metí presión al Athletic y a mis representantes para en cuanto pudiera venir aquí.
Record, sí, exacte, que és un jugador que ve cedit de l'Atlètic l'any passat al Mirandés, aquest any fa un pas més a primera, i ahir va debutar pràcticament, doncs, això, sense sí, temps per entrenar, assistència. Vull dir que va fer una assistència de gol i a ser Asprilla, doncs que bé, de seguida en parlarem, però vaja, és un jugador que el Girona aquest any espera que rendeixi. Hugo Rincón de l'Atlètic, Tomás Lemar de l'Atlético, són les dues primeres arribades al Girona, les dues són sessions, i doncs ara, si et sembla, sentirem un fragment de la rebuda de Tomás Lemar en un extracte d'una conversa amb l'entrenador Mitchell pels mitjans del club.
Pero, my friend. Pero he visto qué fichaje, tío. Tenemos muchas ganas de verte aquí. Para nosotros es un paso grande. Tenemos que hablar del juego. Tengo muchas cosas en la cabeza para ti.
¿Sí?
Para que disfrutes.
Para disfrutarlo todos.
Sí. Estoy convencido.
Muchas gracias por la confianza. Bueno, es importante para mí.
Que fàcil tot, no?
Unidó, eh?
Sí, sí, una bona entrada.
Habéis visto qué fichaje, diu, eh?
Sí. No, el Mitchell, la veritat és que és una persona molt afable, i ja veu, i se'ls guanya així, i segurament, doncs, el perfil de jugadors que arribaran a partir d'ara serà diferent, però el format també moltes seran sessions, perquè estem esperant el comboi del City, que arribi aquí i a veure què en baixa, però que n'arribaran sessions.
Un parell de jugadors, no?
Un parell, sí, un parell. És el que ja més o menys s'està parlant, no? L'argentí, el brasiler, sub-19. Bé, això s'anirà confirmant. El que és segur és que el Nàpols està intentant tancar el fitxatge d'un jugador del Girona, del lateral esquerre, Miguel Gutiérrez. El Nàpols, recordem que és el líder de la Lliga Italiana, i doncs està observant com va el procés de recuperació. Es va operar fa 20 dies un tema petit, tema el turmell, però vaja, que en principi el Nàpols va per ell, perquè doncs les primeres opcions d'altres jugadors que havia mirat doncs li han fallat, i aquest li encaixa força. I ja et deia Asprilla, no?, que ahir va marcar, bé, cal dir que és el segon gol que fa aquesta temporada, ja va marcar contra l'Olot. A Girona està convençuts que aquesta serà la seva temporada. Recordem que és el fitxatge més car de la història al Girona.
Sí, ha de ser el seu any, perquè la temporada passada no va ser massa reixida. Asprilla, ahir va guanyar el Girona, també va guanyar l'Espanyol. I en clau blanc i blava, el davanter Roberto segurament comença a justificar la seva tornada a l'Espanyol, ara en propietat ni que sigui la meitat, no com s'ha dit com era la temporada passada. Ahir victòria blanc i blava al camp del Wolfsburg, amb gol del davanter andalús, Joan Fito.
Sí, Wolfsburg 0, Espanyol 1, el millor dels 4 partits blanc i blaus fins ara a la pretemporada, i resol, com deies, amb gol de penal del ja en propietat Roberto a la segona part. Un dels destacats ahir, més enllà del golejador Roberto, va ser Miguel Rubio. El central, fitxat aquest estiu, diu que ha arribat al club blanc i blau, alerta, perquè amb molta ambició per ser titular.
Sí, obviamente, por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí, y la verdad que, bueno, contento, cogiendo confianza, aclimatándome al equipo, a lo que pide el míster, y poco a poco, pues, entrando en la dinámica del equipo.
Ahir, victòria contra un rival potent de la Bundesliga, bones sensacions generals de l'Espanyol, amb jugadors destacats com Terrats en la construcció del joc, o el porter Mitrovic, que ve a substituir Joan García i que ahir va aturar un penal tot just a l'últim minut de partit. Miguel Rubio destaca el moment que viu l'equip.
Hasta ahora todo muy bien, estoy muy contento. Te diría que los entrenamientos son de gran calidad, mucha intensidad, se ve que todos los jugadores tienen una grandísima calidad, y el míster, bueno, tiene las cosas claras de los conceptos tácticos que quiere. Ya viene con un grupo trabajado y se nota, y bueno, pues los nuevos jugadores estamos cogiendo esos conceptos que él pide y que tiene muy claros.
Dissabte, 3:45 de la tarda, segon i últim partit de la gira blanquiblava per Alemanya, Unión Berlín Espanyol. Per cert, el club blanquiblau ha anunciat l'obertura d'una nova acadèmia a la ciutat de Jinan, a la Xina, per reforçar la seva presència al mercat xinès.
Gràcies, Joan. Tornem cap a Seul abans de tancar la carpeta de futbol. Ja sabeu que tenim un ull allà. Roger, com va el marcador?
Doncs mira, acaba de marcar el Seul, ha estat una passada a l'esquena, s'ha plantat sol un jugador del Seul, a veure si dic bé, Han Min-jung, que és el dorsal 37, s'ha plantat davant Stensna, i amb la cama dreta, amb l'interior de la cama dreta, ha definit molt bé el pal llarg del porter polonès. Ara ja, minuts en què el Barça s'ho està planant més amb calma, un xut ara de Guille Fernández, el jugador del Barça Atlètic. Ara també un xut de Fermín amb l'esquerra que rebutja el porter del Seúl, com dèiem, però tot això després d'aquest gol de l'equip local. Som ara al minut 41 de la segona meitat, el Barça que guanya per 3-6.
Doncs som-hi amb el bàsquet, perquè ja se sap el format de la nova Lliga Universitària, que clona l'ACB i que té jugadors menors de 21 anys, Ernest.
Sí, participaran 15 equips formats per jugadors nascuts a partir del 2004. Tots són rèpliques de clubs ACB i seran bàsicament quasi tots els clubs ACB, no tots, però quasi. L'objectiu és combinar la competició d'alt nivell amb la formació universitària o formació professional. Els jugadors tindran orientació, beques per compatibilitzar els estudis. I bé, d'entrada s'ha dividit en dos grans grups, l'A i el B, però són grups en què, per exemple, a l'A hi ha els 8 millors equips del campionat d'Espanya, i aquí tenim Barça i Madrid al mateix grup.
Ah, molt bé.
Manresa també hi és. Ep. I en l'altre grup, doncs, hi ha equips com, per exemple, el Força Lleida. Llavors, la competició es va creuant a mesura que avança. Però bé, d'entrada és un format molt inclusiu, en què doncs, tots els equips tindran les seves opcions a jugar contra equips de l'altre grup, però sobretot es prima que la primera part de la competició doncs, no tinguem marcadors, diguem-ne, massa desequilibrats. Del Mercato ACB, perquè hi ha poca cosa avui, però sí que et puc dir que hi ha un jugador del planter del Joventut, i no és el primer, que em ve al cap, per exemple, Plató, que el ve buscar una universitat americana. Ostres. Saps allò que venen i paguen, sí, el que no està escrit? Doncs Jordi Rodríguez se'n va a Cincinnati, és un dels jugadors promesa del Joventut, medalla d'or europeu sub-18 amb Espanya, medalla d'or mundial sub-19 amb Espanya, un jugador doncs, que ha estat cedit a la Lliga Leport al Tizona aquesta última temporada, que ho ha fet molt bé i que té futur, doncs se'n va allà bàsicament a formar-se a nivell acadèmic i a guanyar diners.
Doncs a guanyar diners és el que vol, a veure si poden rebre els clubs europeus alguna compensació. Un segon abans de parlar de natació, perquè em sembla que tenim novetats a Seúl. Roger, hi ha novetats?
Ara gol del Barça, gol de Ferran, el segon del davanter valencià, 3-7, guanya el Barça, combinació molt maca dins l'àrea amb Marcus Rashford, s'entenen bé Ferran i Rashford, i Ferran que defineix molt bé amb la cama dreta. Falten 2 minuts perquè arribem al minut 90 amb aquest gol de Ferran Torres. Seúl 3, Barça 7.
Fins ara, Roger, de seguida venim. Ara sí, la natació. Aquests dies tenim l'Oriol Domènech ben pendent d'aquest Mundial de Singapur. Mundial de natació, ara, en aquesta setmana, Carles Coll, sens dubte, és on tenim el focus posat. S'ha classificat per la final dels 200 metres, Oriol.
Així és, el nedador tarragoní ha fet un temps de 2:08:49 a la segona semifinal i s'ha convertit en el tercer nedador català de la història a disputar aquesta final després de Joaquim Fernández i Sergi López. D'altra banda, la catalana Emma Carrasco ha quedat fora de les semifinals dels 200 metres braça. Max Liñán ha quedat a 6 punts de superar les preliminars de la prova individual de trampolí de 3 metres i classificar-se per a les semifinals.
I a nivell internacional, algun nom d'aquests que a tu t'agraden?
Doncs David Popovic ha establert un nou rècord a Europa als 100 metres lliures després d'imposar-se amb un temps de 46,51 segons. El nedador romanès ha rebaixat 20 centèsimes l'anterior plusmarca que ell mateix havia establert, i a més la canadenca Summer McIntosh de 18 anys ha sumat el seu tercer or al Mundial de Singapur, imposant-se amb autoritat als 200 papallona.
I de la natació, un tema que recordareu, la Federació Catalana d'Atletisme s'ha pronunciat, es mostra favorable als acords que permetran l'Europa jugar partits com a local al municipal de Can Dragó, la segona meitat de la temporada que ve. Ja sabeu que és aquest tema, que l'Europa necessitava un camp i serà aquest. Tenim informació, Francesc Ripoll, al respecte, perquè s'ha pronunciat la catalana.
Sí, aquest dilluns es va fer una visita a les instal·lacions per veure els canvis que caldrà fer a l'estadi municipal de Can Dragó. La intervenció començarà el novembre, desembre, i es preveu que duri un parell de mesos. La presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosic, avança les millores que tindrà l'estadi.
Creiem que també unes bones instal·lacions, una bona gespa, una bona il·luminat, això ens permet fer competicions, millors grades, millors vestidors, ens permet fer competicions que en aquests moments aquesta pista doncs no podia fer. I per tant sí que guanyaríem, segurament, confiem, que guanyarem segurament amb aquesta possibilitat.
Segons les converses amb el regidor d'Esport a l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, Rosic destaca que és una situació provisional, però que es pot allargar més enllà de la pròxima temporada si l'Europa manté la categoria.
Sí, que estan en altres alternatives, m'ho ha dit ell, jo he de confiar en la paraula. Això tampoc no sabem si serà una temporada o serà dues, perquè si ara plantegem buscar un espai a Barcelona per fer una nova instal·lació, perquè diferents clubs de la ciutat que es trobin en aquesta situació de que pugin de categoria i que la Federació Espanyola de Futbol exigeix que sigui gespa artificial i no natural, pugui passar, la intenció del regidor és tenir un altre espai.
Gràcies, Francesc. I tornarem a Seul abans d'acabar, perquè ens queda mig minutet de programa. Roger, com queda això, aquest Barça-Seul? Com el deixem?
A punt d'arribar al final, perquè queden 30 segons. Som al temps afegit. El Barça guanya per 3-7, com dèiem, ja minuts de mínims en què el Barça deixa passar aquests segons, que té la pilota amb Christensen en zona defensiva, amb Fermín també enrere, ja esperant el xiulet de l'àrbitre. Sentim que encara anima l'afició del Seul i aquest partit que s'acabarà amb aquesta victòria còmoda per 3-7. El Barça guanyarà el segon partit d'aquesta gira de pretemporada.
Moltes gràcies, Roger Rosà, Seul.